Molt bona tarda, passen 11 minuts a les dues. Us saluda Cristina Domene.
L'informatiu del migdia.
Unanimitat al ple davant l'emergència sanitària del coronavirus és dimecres 1 d'abril. Govern i oposició coincideixen en un insòlid ple celebrat de forma telemàtica que caldrà redefinir els pressupostos del 2020. De seguida us ampliem aquesta informació abans d'altres titulars. Castellà s'adhereix a la campanya Establiment Segur contra la Violència Masclista, una proposta que té per objectiu que les dones que es troben en situació de violència masclista comptin amb el suport dels comerços durant el confinament. I s'ha engegat un projecte conjunt amb les residències de gent gran de la vila per tal que les persones que hi viuen rebin missatges virtuals als infants i joves castellarencs. I cancel·lada la resistència d'automobilisme de Castellà, la cursa que havia de significar la tornada del motor al circuit del Saulón s'ajorna sense data a l'espera de reprendre l'activitat esportiva. La previsió del temps, el cel romandrà molt ennuvolat, s'esperen precipitacions durant tot el dia. La temperatura màxima serà més baixa, es mourà entre els 11 i els 16 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem.
L'informatiu del migdia.
Tot està en qüestió. El terrabastall provocat per la greu urgència sanitària de la pandèmia de la Covid-19 posa en crisi totes les prioritats, va expressar l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, recollint els posicionaments manifestats pels portaveus dels grups municipals en l'insòlid ple de març celebrat de forma telemàtica ahir dimarts a causa del confinament. El ple ordinari, menys ordinari de la història de la democràcia local des de la transició, va servir perquè l'alcalde detallés la difícil situació que, com la resta de viles, està vivint Castellà i la seva població en aquests moments de confinament i de col·lapse dels centres sanitaris. Jiménez va explicar que s'ha dissenyat un pla de xoc amb un primer paquet de mesures que ajudin a pal·liar els danys que la pandèmia està provocant a les famílies, a les empreses, treballadors i emprenedors castellarencs. El pla inclou moratòries en el pagament d'impostos o supressió de taxes mentre sigui vigent l'estat d'alarma i posa atenció especialment en l'atenció social. Escoltem l'alcalde.
Pel que fa referència a totes les qüestions que tenen a veure amb l'atenció social, dir-los que des de les regidories d'atenció social, salut pública i de diversitat i polítiques d'inclusió s'ha optat des de l'inici d'aquest període per replicar tots els serveis d'atenció, tant els que són proactius com també reactius, de manera telemàtica, per així garantir el registre, el sistema de totes i cada una de les actuacions que realitzen els professionals.
Va detallar els esforços municipals, però també dels 200 de voluntaris que s'han activat perquè els col·lectius de risc i vulnerables estiguin tan protegits com sigui possible.
Els volia fer referència també a tots els aspectes de voluntariat. Hem tingut una gran resposta de la ciutadania activa i també de les empreses en tot el que té a veure amb aquesta voluntat de poder ajudar en qualsevol aspecte. Dir-los que per donar una millor atenció a la ciutadania de Castellà del Vallès, que tinc una situació vulnerable i de risc provocat per la pandèmia, des de l'Ajuntament s'ha establert un acord de col·laboració amb Creu Roja, Càritas i diferents entitats activades i reconegudes per actuar en relació a situacions d'emergència com l'actual. Amb dues entitats compten amb els mitjans humans i tècnics necessaris per realitzar aquesta tasca d'una forma voluntària, les quals posen a disposició per tal de poder donar cobertura aquella ciutadania vulnerable al municipi de forma conjuntament amb el personal de regidoria d'atenció social i salut pública i en col·laboració amb la regidoria de cicles de vida, la regidoria també de responsabilitat social, de participació i de voluntariat.
El portaveu del principal grup de l'oposició, Rafa Humet d'Esquerra, va deixar clar des del primer moment que mentre duri la crisi estarem a disposició de l'equip de govern.
Mentre duri la crisi sanitària estem a disposició d'aquest Ajuntament, estem a disposició del grup de govern. No és moment de cap altra cosa que no sigui facilitar, ajudar i col·laborar. Des del primer moment hem ofert la nostra col·laboració en el grup de govern i hem demanat fer una junta de portaveus diària per compartir informació, com així ha estat, i aprofitem per agrair també al portaveu del grup del govern del PSC, el senyor Joan Creus, la seva disponibilitat i amabilitat tots aquests dies en compartir informació. perquè som molt conscients que la informació durant tots aquests dies d'incertesa és més sensible i delicada que mai. Els canals oficials són imprescindibles i cal reforçar-los. Qualsevol ús de la informació per interès personalista o partidista seria irresponsable. Estenem, doncs, la col·laboració als canals oficials de l'Ajuntament per fer arribar els missatges a tots els racons als quals hi tinguem algun mínim accés.
El portaveu republicà va apuntar que cal un nou ple de pressupostos que inclogui propostes valentes i que doni suport al teixit social i productiu de la vila. Pau Castellví, de Junts per Castellà, va donar testimoni de la gravetat de la situació que pateixen les famílies després d'haver hagut de passar per l'hospital.
Des de Junts per Castellà tenim preocupacions que compartim en diferents grups, que ho hem estat comentant al llarg dels darrers dies en les juntes de portaveu diàries, especialment per col·lectius que pensem que queden desemparats enfront l'actual crisi. Començant, doncs, evidentment, per aquells que veuen el seu lloc de treball perillar, però no només aquests, no? De fet, moltes empreses, molts autònoms, estan fent mans i mànigues per poder sobreviure aquesta crisi i totes elles, totes aquestes empreses, tots aquests autònoms, necessiten també doncs, sentir que hi ha algú a l'altre costat del telèfon. No?
Seguint la línia del portaveu d'Esquerra, Castellví també va demanar un replantejament de l'actual enfocament dels pressupostos per cobrir tots els problemes que s'estan generant amb la pandèmia. Per part de la CUP, la seva regidora, Marga Uncins, va explicar al ple que la seva formació ha elaborat un document ple de propostes que volen compartir amb la resta de grups i va posar sobre la taula diverses problemàtiques que ara es poden anar plantejant. Les escoltem.
S'ha constituït algun comitè de crisi que estigui gestionant la situació? Qui el forma? Quines funcions té? Quines decisions i accions s'han pres en els últims dies? Les treballadores municipals totes poden fer teletreball o no? Si no és així, quines estan a casa fent teletreball? Amb quin criteri doncs, s'ha fet aquesta selecció de treballadores? Se'ls ha facilitat eines necessàries per poder treballar? Amb quines condicions laborals es troben, per exemple, totes aquelles que ja no poden continuar treballant perquè no poden fer teletreball, com les escoles de música, les professores de les escoles de música o d'adults, si s'ha fet un ERTO. El que sí, aquí comentàvem que ja heu dit alguna cosa, no?, de reducció de taxes i impostos, proposàvem un altre, per exemple, l'impost sobre els vehicles, perquè ja que no es pot circular doncs, i no podem anar a treballar, doncs potser podria ser una ajuda. Després, en el sentit de les obres o d'altres projectes que s'estan fent, s'han redefinit les obres que s'havien d'executar aquest any. Per exemple, la nova piscina. Cal replantejar els terminis d'execució, suposem, amb quin plantejament s'ha fet, manteniments de carrers i places, la construcció de l'escola-institut...
El regidor de Ciutadans, Matías de la Guàrdia, va coincidir en el to de les intervencions precedents i va dir que ara és el moment d'estar al costat de l'equip de govern.
Yo creo que ahora es momento, como bien se ha dicho aquí por otros regidores de la oposición, de arrimar el hombro. Toca ahora pues, apoyar todas las iniciativas para superar esta triste y terrible pandemia que nos ha tocado vivir ahora. Yo lo puedo presenciar en mi trabajo del día a día en el hospital. Dramas familiares que nos va a tocar de manera directa o indirecta a todos. Y bueno, también manifestar que ahora pues también toca a las instituciones un poco trabajar para reducir el impacto que cada uno de nosotros va a tener esta crisis. También decir que creo que es importante, que no dudo que el gobierno no lo haga, que es que antes de tomar decisiones valorar, cuantificar, clasificar el impacto que va a tener, que de momento pues es todo muy incipiente, pero supongo que a medida que se vayan aconteciendo los hechos pues irán tomando las decisiones oportunas.
L'alcalde va recollir amb agraïments les intervencions i va apuntar que caldrà redefinir el pla d'acció municipal del mandat que tot just s'havia d'aprovar en aquestes dates. No obstant, va insistir en el fet que ara mateix l'administració està centrada en l'emergència sanitària.
Ens preocupa el que està passant doncs al CAP, ens preocupa el que està passant a les residències, ens preocupa el que està passant a l'Hospital Parc Taulí, màxima atenció, perquè la màxima prioritat en aquests moments és la salut de les persones.
L'equip de govern i Esquerra van avançar també que dedicaran les aportacions que reben els seus grups municipals a projectes socials que ajudin a pal·liar les greus conseqüències d'aquesta pandèmia que obre un escenari ple d'incerteses. Com va expressar el portaveu d'Esquerra, ara estem en una nova escala de valors. En aquest sentit, un cins de la CUP va matisar que tant el seu sou com l'aportació del seu grup municipal ja es destinen a projectes socials i va citar com a exemple el finançament de Calgorina.
L'informatiu del migdia.
I connectem ara amb la Raquel Ligero, que avui ens ha d'informar sobre el pitjor dia del coronavirus a Catalunya. Bona tarda, Raquel.
Bona tarda, Cristina. Doncs sí, comencem actualitzant dades. A l'estat espanyol ja estem al voltant dels 100.000 contagiats, de fet estem superant-los, i és que en xifres absolutes parlem ja de 102.136 contagis. Les morts, malauradament, i com cada dia hem de dir que sí, segueixen augmentant i estem ja superant les 9.000 persones que han perdut la vida, 9.053 per ser exactes. I la bona notícia, aquestes altes hospitalàries, aquestes persones que ja han superat la malaltia, 22.647. Recordem que des del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, la doctora Maria José Sierra ha valorat que aquesta dada confirma que estem en fase d'estabilització de la pandèmia. Això deia la doctora Sierra. A Catalunya hem de parlar de males dades també, del pitjor dia del coronavirus, concretament amb 262 morts i més de 2.600 positius. En nombres absoluts, els afectats estan ja als 19.991 i els morts, ja hem de dir que han mort amb la Covid-19, un total de 1.849 persones. En termes globals, al món, els afectats, els contagis ja estan als 873.767, les morts superen les 43.000 i els recuperats estan ja al voltant dels 184.000.
Dues setmanes i mitja des que es va decretar l'estat d'alarma i des que les famílies estan confinades a casa i una mica més des que l'escola es va tancar. Com porten els infants aquest confinament?
Hi ha de tot, imagino, però no és fàcil que els nens passin les setmanes sense un raig de sol ni tampoc sense poder córrer a l'aire lliure. El cert és que els nens i nenes són un dels col·lectius que pot portar pitjor el confinament, i és que recordem, com bé deies, ja portem més de dues setmanes sense sortir de casa i encara en tenim per endavant una i mitja més com a mínim, si això no canvia. Les peticions perquè els menors puguin sortir de casa malgrat les mesures d'aïllament pel coronavirus són constants. De fet, el síndic de Greuges de Catalunya demanava fa uns dies al govern espanyol permetre sortir els petits de la casa amb mesures extremes de precaució. Però el ministre de Sanitat, el ministre Illa, va descartar-ho perquè, diu, són un vector important de transmissió del virus. De fet, el que succeeix amb els més petits és que molts no presenten simptomatologia i, per tant, és molt difícil de detectar la malaltia en aquestes persones. La notícia sorprenent, però, arribava ahir des d'Itàlia, on el ministre de l'Interior decidia permetre als nens la sortida al carrer acompanyats d'un major d'edat. El que han dit exactament és que els nens podran sortir a fer una volta a prop de casa acompanyats pel pare o per la mare. La decisió ha estat presa després que tant la ministra d'Igualtat d'Oportunitats i Família, la subsecretària de Salut, el president de la Societat Italiana de Pediatria també, adrecessin una carta al ministre de Sanitat italià exposant el problema que suposa no permetre als més petits, als nens i nenes, sortir de casa. A més, també ho havien demanat reiteradament associacions de psicòlegs, educadors i pares. No sabem si seguirem nosaltres aquí a l'estat espanyol els passos d'Itàlia. El cert és que els dies de confinament van en augment i els recursos per als infants a dins de casa cada vegada són més limitats, i també la seva paciència i, de vegades, la de molts pares.
Moltes gràcies, Raquel. T'escoltem demà.
Doncs moltes gràcies a tu, Cristina.
L'informatiu del migdia.
Castellà s'adhereix a la campanya Establiment Segur contra la Violència Masclista. Es tracta d'una proposta que té per objectiu que les dones que es troben en situació de violència masclista comptin durant el període de confinament amb el suport dels comerços i també per trucar al 900 900 120 o al 112. Ens ho explica Rocío Gómez.
L'Ajuntament de Castellar del Vallès s'ha adherit a la campanya Establiment Segur contra la Violència Masclista, una proposta engegada per l'Institut Català de les Dones i els Mossos d'Esquadra. Concretament, en els propers dies es faran arribar els establiments comercials que romanen oberts per cobrir necessitats bàsiques i que també s'adhereixin a aquesta campanya uns cartells amb el missatge Establiment Segur contra la Violència Masclista. Si aquests dies de confinament sents que casa teva deixa de ser un espai segur per a tu o als teus fills i filles, aquí truquem per tu al 900-900-120 o al 112. No estàs sola, jo actuo. Aquesta és una de les mesures que s'han pres aquests dies excepcionals de confinament provocat per l'estat d'alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus. Ángela Bailén és regidora de Feminisme.
L'objectiu de la campanya seria que les dones que es troben en situació de violència masclista puguin comptar durant el període de confinament amb el suport dels comerços per poder trucar al 900-900-120 o al 112. Què es demana als comerços? Que deixin penjar en un lloc ben visible de l'establiment un cartell informatiu i que en el cas de rebre alguna dona amb una demanda d'ajuda truquin per ella al telèfon del cartell, que està actiu les 24 hores, o bé al telèfon de l'Ajuntament.
De fet, des del cap de setmana passat i durant les properes jornades, l'Ajuntament contactarà amb els comerços que romanen oberts, tot i que ja hi ha comerços que per iniciativa pròpia s'han adherit a aquesta iniciativa que coordina la Regidoria de Feminisme i la de Comerç a través del formulari disponible a castellavallès.cat. El comerciant anotarà el nom complet de la víctima per poder-la localitzar posteriorment i també trucarà els telèfons d'assistència. Val a dir que per a qualsevol consulta es pot trucar al telèfon 937144040, el telèfon d'atenció municipal.
Els comerços que es poden adherir, bé, de fet, des d'ahir la tarda l'Ajuntament i avui, i em consta que els propers dies, s'està contactant amb tots els establiments que romanen oberts per animar-los a que s'assumin a la campanya. També hi ha comerços que per iniciativa pròpia doncs, estan omplint el formulari a l'adreça que hi ha de la www.castellavallès.cat@establiments-segur-dona. I, evidentment, això s'ha fet amb la regidoria de Ajuntament i en equip amb la regidoria de Comerç. Important i a destacar que des del primer moment del confinament vam tenir clar que havíem de mantenir aquests serveis perquè no és que es puguin donar més casos, és que poden agreujar situacions ja de per si molt complicades. Si, a més, ha sorgit una iniciativa com aquesta del comerç, imaginem, posem pel cas, que una dona que li han pres el mòbil, que no es pot comunicar si pot anar a comprar i pot dirigir-se al botiguer, és una altra sortida. I repeteixo, és que a més d'haver-hi més situacions de violència, és que són moltes hores de convivència, confinats, i pots estar sota el mateix sostre que el teu agressor o maltractador. Estem parlant de situacions molt complicades i agreujades amb moltes hores de confinament.
En l'àmbit local, els serveis d'atenció a les dones, el CIAT de Castellà, inclosos en el de psicodona i psicoinfància, han transformat les visites presencials en telefòniques o telemàtiques.
Doncs hem mantingut els serveis. És a dir, els serveis d'atenció a les dones, el CIAT de Castellà del Vallès, el de psicodona i psicoinfància, han transformat les visites presencials en telefòniques o telemàtiques, perquè, clar, evidentment, aquestes professionals també estan confinades. A més, les professionals o els professionals referents als serveis membres del protocol municipal contra la violència masclista estan alertats per a possibles situacions que puguin esdevenir i requereixin una actuació. Per tant, hem seguit mantenint els serveis, ja que no poden ser presencials, són telefònics o telemàtics.
En aquest sentit, la regidora constata que en un escenari de convivència forçada amb l'agressor, si les víctimes surten a comprar, el suport dels comerciants pot marcar la diferència per ajudar-les i combatre situacions de violència masclista. Cal remarcar que les diferents administracions han reforçat els serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista per tal d'evitar que hi hagi cap dona desatesa malgrat la dificultat de mobilitat i atenció presencial. L'Institut Català de les Dones ofereix al seu web informació actualitzada sobre com accedir als diferents serveis d'atenció d'altres departaments de la Generalitat i dels ens locals. A més, s'han reforçat els recursos d'atenció telefònica gratuïta, com hem dit, el 900-900-120, que atén les 24 hores del dia. També cal assenyalar que es pot contactar amb l'Institut Català de les Dones a través del WhatsApp al número 671-778-540, 671-778-540, o enviant un correu electrònic al 900-900-112@gencat.cat. Pel que fa als serveis d'intervenció especialitzada del Vallès Occidental, atenen al telèfon 93-692-31-83, 93-692-31-83, i també presencialment en cas d'urgència o amb cita prèvia a través del correu cievallesoccidental@safareig.org en el cas de dones ateses anteriorment per aquest servei.
L'informatiu del migdia.
L'Ajuntament de Castellà, a través de la Regidoria de Cicles de Vida, ha engegat un projecte conjunt amb les residències de gent gran de la vila per tal que les persones que hi viuen rebin missatges virtuals dels infants i joves castellarencs. Es tracta d'una iniciativa que porta per nom Tenim una carta per a tu i que consisteix en l'enviament de missatges virtuals a les residències de gent gran. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antúnez.
Segons la iniciativa Tenim una carta per a tu, els usuaris i usuàries de la ludoteca municipal Les Tres Moreres, els nens, nenes i joves del Consell d'Infants i Adolescents i els grups de participació ciutadana Fòrum Jove, Taula Acció i Cogestió faran arribar els seus dibuixos i cartes a les residències. D'aquesta manera, les persones residents podran tenir un contacte diferent amb l'exterior, ja que no poden rebre visites. En aquest sentit, les cartes o dibuixos, que han de contenir missatges positius i motivadors per tal de fer passar una estona divertida i entretinguda als residents, es faran arribar a les residències on les imprimiran i les repartiran. Els missatges es poden escriure també a mà, sempre que la lletra sigui gran i clara, i poden anar acompanyats de tot allò que es pugui plasmar en un paper, il·lustracions, collage, etc. En aquest cas, s'hauran d'escanejar. Val a dir que si algunes de les persones residents volen respondre als missatges rebuts, se'ls facilitarà el recorregut a la inversa.
L'informatiu del migdia.
I per acabar l'informatiu, esports, cancel·lada la resistència d'automobilisme de Castellà que s'havia de disputar aquest 26 d'abril al circuit del Saulón. Se'ns ho explica Albert Sant Andrés.
Després de 5 anys sense motor al circuit dels Saulons, la resistència de Castellà organitzada per l'escuderia T3 havia de retornar l'activitat automobilista a la vila, però degut a la crisi del coronavirus aquesta ha estat posposada sense data. Puntuable pel Campionat de Catalunya d'Autocross, la prova s'havia de disputar el dia 26 d'abril, però aquesta ha estat suspesa a l'espera de trobar una nova data en el calendari del campionat. Quico Pèlax, president de l'escuderia T3 de Castellà, explica les causes.
Degut al Covid-19 hem decidit anul·lar, ajornar la cursa que teníem prevista pel pròxim 26 d'abril. Esperem que hi hagi noves dates en el calendari de la federació i que ens hi puguin incloure la nostra, a l'espera de veure com tot funciona o evoluciona. No sabem si aquest any es podrà dur a terme tot el calendari o només les curses concretes. Estem a l'espera de que passi tot i que puguem fer la cursa el abans possible.
Com diu Pèlax, la decisió presa conjuntament amb la Federació Catalana deixa en l'aire la disputa de la que havia de ser la cursa de retorn del motor a Castellà després de 5 temporades d'absència. El circuit dels Saulons, al costat de les antigues pistes d'atletisme, va ser la seu de diferents proves puntuables pel Campionat de Catalunya d'Autocross, que plegaven a multitud d'espectadors a la zona de la carretera de Terrassa. El tancament d'aquest circuit va deixar fora del calendari castellà, una de les seus tradicionals d'aquesta disciplina, i aquest 2020 era la temporada de retorn a la competició, però en format de resistència. Curiosament, la resistència off-road de Castellà s'havia de disputar una setmana després del Campionat del Món de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya, la mateixa disciplina però a nivell mundial, que també ha estat suspesa per la pandèmia del coronavirus.
L'informatiu del migdia.
Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimecres 1 d'abril. Ens acomiadem als que us hem acompanyat, Salva Soler al control tècnic, Raquel Ligero, Rocío Gómez, Marina Antúnez i Albert Sant Andrés a la redacció i també a la locució i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dia.
L'informatiu del migdia.